Les notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat una paraula de definicions farragoses, però de contingut inspirador, perquè és una paraula que enriqueix l'idioma, anima la conversa, situa les persones, pot canviar les coses, ens fa avançar i sense ella no podríem viure. La paraula polisèmica d'avui és article. Daniel Higiénico, des d'aquí també hi ha molt d'ànim, resisteix, sobretot perquè som a les portes del Black Friday i en dos dies l'esperit de Nadal i l'esperit comercial s'afondran en un com un cos enamorat. Quants articles prescindibles teniu a que vostre? Sabeu que hi teniu dins aquella capsa que guardeu a dalt de l'armari o a l'habitació dels trastos? Perquè a cada casa i a cada entorn de feina hi ha articles que s'acaben convertint justament amb això. En trastos. Aviat també començaran les campanyes de recollida d'aliments per a qui més ho necessita. Es demanen articles de primera necessitat. Ja se feia durant la postguerra, ja se feia quan jo era petita i s'ha seguit fent any rere any. Per desgràcia, en aquest primer quart del segle XXI tenim un món poc just, en general, per les persones. A Gaza, fa just una setmana, començaren a entrar les capses amb aliments bàsics.
Aquí hay dos latas de salsa de tomate. Parece más de una lata. Aquí hay latas de puré de garbanzo. Aquí también hay poroto, frijoles. Está entre frijoles y garbanzo molido, garbanzo, una pasta de garbanzo. Bueno, más aceite, unas 4 botellas. Y nada, enlatados, por el garbanzo más que todo. Eso es lo que estamos recibiendo.
I aquí teníem aquests productes, aquests articles bàsics. Era el doctor Refaat Altamana, a qui pot ser seguit des d'Instagram. Ahir, finalment, va poder sortir de Gaza i avui és a Jordània amb els seus fills.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Amb article salat per si un cas qualque dia l'enyorança t'agafa, te canta amb article salat perquè si això te passa te sentis com a casa.
Gabriel Bibiloni, filòleg, professor jubilat de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies. Molt bé.
Gràcies per ser avui amb nosaltres. Avui hem triat la paraula polisèmica article, que segons la cinquena excepció del diccionari és determinant, mancat de significació, independent, que encapçala el sintagma nominal i indica si aquest sintagma introdueix un element nou en l'univers del discurs o un element conegut i fàcilment recuperable a partir del context. Tot això, o dit d'una manera més senzilla, allò que mos vàrem aprendre quan érem petitons, ja el, la, els, les, un, una, uns, unes, en, ina. Per aquí vaig bé, no?
Sí, sí, perfecte, molt bé.
Perfecte. I de, a partir d'aquí m'agradaria plantejar en Gabriel Bibiloni alguns dubtes i així anem estirant des diferents articles. Començam amb aquest darrer que he dit, és personal. Avui entrevistaré en Gabriel Bibiloni, filòleg, o avui entrevistaré Gabriel Bibiloni, filòleg?
Bé, avui hi ha una norma bastant consolidada, segons la qual, quan a un nom li aplicam l'article personal, vol dir que li donam un cert to de familiaritat o de proximitat. Per tant, si deies avui parlam amb en Gabriel Bibiloni, vol dir que me donau aquest to de familiaritat. Si el to és neutre, aleshores es diu normalment, avui parlam amb o presentam Gabriel Bibiloni.
Val.
A les Illes emprem moltíssim l'article personal. De fet, el posam en el parlar corrent, vull dir, el posam davant qualsevol nom de persona o d'animal, fins i tot. En Sòcrates, en Moisès, en Lincoln, en Shakespeare... Només hi ha un cas en què no s'ho posa mai, i és davant certs personatges bíblics, com per exemple Jesús, Jesús de Nazaret.
Sí, sí.
No, ningú diu en Jesús.
No.
O sa mare, Maria. No, ningú diu na Maria, perquè si diguéssim en Jesús o na Maria, és com si donéssim a entendre que aquests senyors són part de la família. Però en general... A les Illes usen molt, pot ser massa, aquest article. I, en canvi, a València no l'usen mai.
I a Catalunya, que se sol dir... Avui entrevistaré el Gabriel.
Bé, a Catalunya, l'article personal, sovint és el i la. També es diuen, en Joan. Na Maria no, na Maria no, pràcticament no es diu. I es diu el Joan i la Maria, que encara tenen un to més familiar que no en un llenguatge neutre, sobretot en informatius de mitjans de comunicació. No es diu mai el Pedro Sánchez ni aquestes coses. No? Això seria molt, molt estrident.
Aleshores, en Pedro Sánchez ha comparegut en el Congrés... En el Congrés, jo puc dir, mentre, no sé, estic fent un cafè, avui en Pedro Sánchez ha comparegut en el Congrés, però jo mateix aquí, o els meus companys informatius, han de dir Pedro Sánchez ha comparegut en el Congrés.
Exactament.
Perfecte. I després tenim l'ús de l'article literari i el salat. El nin és nin. Jo ja l'he mesclat un parell mallorquí de vegades, l'article, en aquesta conversa que duim, en aquests minuts que duc xerrant amb en Gabriel Bibiloni. A un programa com Entre Avui i Demà, on faig entrevistes que intent que siguin properes, què me recomana, Gabriel Bibiloni? Article literari o article salat?
No solament jo, sinó de la Universitat de les Illes Balears, que és autoritat lingüística, recomanam que en qualsevol programa de ràdio o televisió de to formal, o fins i tot de to neutre, neutre vol dir que no tingui un to marcadament col·loquial, recomanant d'usar l'article formal, l'article comú, l'article literari, que es diu de diverses maneres. I si és un programa que tingui un to més col·loquial, més desenfadat o com vulgueu dir-ne, llavors sí que és adequat, pot ser adequat emprar l'article salat.
Millor no mesclar, que jo ara ho he fet. I me surt sense voler. Pot ser faig introducció amb l'article formal i quan me poso a xerrar amb el convidat ja estic salant. Millor una cosa sempre igual.
Això voldria remarcar-ho més. Jo recomanam no mesclar articles. O tot un text amb article salat o tot el text amb article sense sal. Diguem-ho així col·loquialment, també. I ara hi ha una pràctica molt corrent que és emprar l'article comú o literari I després, quan trobes una cosa que és un nom propi, o una cosa típica, una cosa molt nostra, llavors se diu un article salat. No? Mm. I això també em sembla que és mancat de lògica i de coherència. O tot salat o tot literari.
Vinga, jo amb aquest consell, o tot salat o tot literari, i procuraré no mesclar a partir de demà, però, Gabriel, que avui ja mesclat.
No, el que passa és que això requereix una pràctica. I sí. En aquest país ja sabem que per les circumstàncies sociolingüístiques que tenim, parlar amb un to formal, amb coherència, és difícil, sí. És difícil per la situació en què es troba la llengua i el nostre estàndard i tot això.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Però bé, anem avançant.
Sí, i ho intentam, el manco en aquest programa de la ràdio pública. I si anem a Nassalà, per què salam a les Illes Balears? Quin és l'origen?
És un fet de repoblació. Quan les illes varen ser conquistades pels catalans en el segle XIII, després es va produir la repoblació, és a dir, l'avinguda d'una gran massa de gent que procedien majoritàriament de les comarques del nord de Catalunya i en aquests llocs es parlava amb salat. Uh-huh. A l'edat mitjana, a gran part de Catalunya es parlava amb article salat. I per això aquells repobladors el varen introduir a les illes i per això encara el conservam. Ells allà dalt pràcticament l'han perdut i aquí el conservam. Però allà dalt queden unes restes que són aquests topònims que duen un article salat fossilitzat, com Sant Joan d'Espí o Sant Climent Sescebes. I pensem que aquests topònims arriben fins pràcticament a Barcelona. Hi ha un topònim com Collserola, aquella muntanyeta. Collserola vol dir Arola, és un diminutiu d'era. Ah. Això vol dir que fins a Barcelona arribava l'article salat.
Ja.
I a Mallorca, a les illes, la majoria de repobladors venien de la zona de l'article salat. No vol dir que no en venguessin també d'altres zones. El que passa és que es va produir un fenomen que es diu anivellament lingüístic, que vol dir que quan un territori predomina un tret lingüístic, aleshores aquest tret s'acaba imposant i a tota la població i tothom parla amb aquell tret. Uh-huh. És igual que entre els repobladors també n'hi havia que no eren catalans, n'hi havia d'aragonesos, d'occitans, que parlaven aragonès i parlaven occità, però la immensa majoria eren catalans d'aquelles comarques del nord que deia, i per això al final tothom va acabar parlant català i tothom va acabar parlant amb article salat, llevat de Pollença, sí. En què no s'usa l'article salat, també per un fet de repoblació, perquè segurament, o vaja segur, que Pollença va ser repoblada amb persones que no parlaven amb article salat, i encara conserven a Pollença l'article no salat.
Això és una explicació de per què hi ha zones dins un mateix territori lingüístic que tenen variants, i els accents, sí. Això de què depèn? Una E, una U...
Són canvis històrics, a vegades mal d'explicar, però són canvis històrics. En un principi es deia la O àtona, es pronunciava O, troba, tothom deia troba, i en algun moment aquesta O va canviar per una U. I aleshores ara hi ha zones on es diu trobar i zones on es diu trobar. Igual que a l'edat mitjana, sobretot entre els repobladors de les illes, es parlava amb la vocal neutra tònica, és a dir, saba, rebre, pagès, i un bon dia, en algunes zones, aquesta vocal neutra se va convertir en una E oberta. Rebre, pagès, ceba. I hi ha zones que varen practicar el canvi i hi ha zones que varen continuar amb l'ús antic. En Mallorca, per exemple, hi ha uns quants pobles, a l'Aro, Benissalem i Lloseta, que varen fer el canvi. A Menorca, a Maó varen fer el canvi, sí. I a la part de Ciutadella no varen fer el canvi.
Sí, sí.
I això és el que passa normalment. Es produeixen canvis i això crea variació lingüística.
I d'article a paraula d'avui, nosaltres volíem fer aquesta xerrada amb Gabriel Viloni, filòleg, a qui agraïm sempre que estigui a disposició del programa. Gabriel, moltíssimes gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Artículo 13. Primero, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Dos, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Tres, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Cuarto, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
Capítol segon, drets i llibertats. Article 14. Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que serà objeto d'especial respeto i protecció.
Amb tres articles de la Constitució espanyola introduïm la primera excepció d'article, que diu disposició que, en conjunt amb unes altres, forma un estatut, un reglament, un tractat o un contracte. Però n'hi ha més. Maria Pilar Perea, catedràtica de Dialectologia Catalana, professora de Filologia a la Universitat de Barcelona. Benvinguda entre avui demà Divetres Ràdio. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-te.
Gràcies per ser amb nosaltres avui. Diu el Diccionari Català-Valencià-Balear que article, que és la paraula polisèmica d'aquest programa d'avui, és cada una de les divisions d'un diccionari encapçalada amb una paraula diferent. Així ho diu l'excepció número 4. I com que nosaltres som molt de consultar el diccionari Alcover-Moll, hem pensat, i per què no xerrar d'aquesta gran obra? I això cercant, m'han dit que si algú sap molt d'aquest diccionari és Maria Pilar Perea. Maria Pilar, com comença la teva relació amb aquesta obra?
Home, la meva relació amb aquesta obra més aviat comença amb una obra d'Alcover, que és la flexió verbal en els dialectes catalans, de la qual jo vaig fer la tesi. Això ja fa molts anys, molts anys. I això em va portar, com que són 4 volumets publicats i un que va quedar inèdit, doncs em va portar a anar a l'editorial Moll, llavors a Torre de la Mort, vaig conèixer en Xés Moll, i a partir d'aquí doncs em va dir, doncs, per què no publiques les obres completes, tant del Cuber com de Moll? Llavors m'hi vaig engrescar, vaig dir que sí, vaig tirar endavant, i a partir d'aquí doncs una cosa porta a l'altra, i a veure, tothom coneixia el Diccionari Català València Obert, tothom, i sobretot sí. Qui havien fet filologia, jo va ser el meu regal quan vaig comprar el Diccionari Català València Obert, el coneixíem, sí. Però a partir d'aquí doncs vam començar ja també amb la institució Moll a pensar que podríem rendibilitzar-lo, sí. Explotar-lo, sí. I perquè té moltes possibilitats. Tu mateixa dius, tu el consultes molt, molta gent el consulta, sí. Això és una mica peculiar amb un diccionari que es va acabar el 62. Cert. Perquè els diccionaris, com totes les obres, envelleixen, totes les obres lexicogràfiques. I en canvi el Diccionari Català València-Balear, a veure, encara és de plena actualitat.
Sí, sí, és un diccionari que va iniciar Antoni Maria Alcover l'any 1900, vull dir, ha plogut, i 21 anys més tard va comptar amb l'ajut d'un jove en aquell moment, Francesc de Borja Moll, que va continuar la seva tasca en morir Alcover. Ara ho deies, no? Varen ser 60 anys de desenvolupament d'aquest diccionari?
Sí, a veure, tens tota la raó. Alcover el va gestar abans, una miqueta abans del 1900, perquè el 1900 és quan va fer la primera xira filològica. I el va gestar, i això és molt important, perquè trenca els motllos de la resta de la lexicografia catalana del moment, que era copiar uns diccionaris, copiaven uns altres. i llavors anaven afegint alguna parauleta, però era una mica actualització d'obres existents. I en canvi el Diccionari Català-Valencià-Balear, gestat per Alcover, és una obra, diríem, a la qual està pensat una part de llengua oral. No només, evidentment, la consulta dels diccionaris que ja existien, sinó també, d'una banda, buidar documentació escrita i doncs anar fent enquestes per trobar la documentació oral. I l'altra novetat, que això no ho havia fet ningú, és, de fet, és el moment que a Europa es fan coses semblants, era que fos una obra, diríem, col·lectiva, perquè allà intervenien molts col·laboradors, 1.600 i escaig col·laboradors, que es diu aviat també.
Sí.
I tothom, diríem, va portar per, diríem, el seu granet d'arena. I fins i tot podem saber les persones que van contribuir gràcies a les cèdules del diccionari, que és, diríem, la matèria primera a partir de la qual es redacta el diccionari, i fins i tot això podem saber quines persones doncs, van incorporar materials de diversos indrets, de diverses obres. I realment és un tresor, és una obra magnífica.
Sí, a més vas parlant i ho vaig pensant que és un tresor aquesta obra. I és una obra que està completada, acabada?
Home, és una obra que està acabada en el sentit que els mateixos autors, tant Alcover com Moll, Alcover a la primera edició va fer el pròleg i després va ser Moll a l'any 68 que va fer el pròleg als dos primers volums, el primer volum que es va reeditar, ells diuen que no és exhaustiva. I és veritat. És a dir, no podien, amb els mitjans que tenien a l'època, doncs fer enquestes a tot arreu. Però és una obra acabada, completa, això sí. És veritat que com que la llengua canvia, doncs ara, si ens plantegéssim de continuar, doncs, clar, trobaríem coses noves, trobaríem paraules noves, paraules que han desaparegut, etc. Això és normal. Però per al propòsit del Cuber i de Moll, el 68, perquè el 62 es va acabar, però el 68 van sortir els dos primers volums, el primer i el segon, reeditats amb l'ortografia fabriana, amb l'ortografia normativa, jo diria que és una obra ja acabada. Però que, clar, tot necessita una continuació, això és normal.
Ja. Quina era la motivació del Cové per fer aquest diccionari?
La motivació va ser que ell recollia rondalles, també el Cové és conegut com a col·lector de rondalles, i s'adonava que moltes de les paraules que apareixien a les rondalles no sortien en els diccionaris de l'època. I això va ser la seva motivació. És a dir, a partir d'un element folclòric, que era cercar rondalles, després dir, doncs he de fer un diccionari, perquè, clar, jo consulto els diccionaris del moment, la Mangual, diversos diccionaris que en aquell moment havien sortit, i moltes paraules no hi eren. I a partir d'aquí és quan va gestar doncs aquest diccionari. I quina casualitat, no?, que a Europa també s'estan fent, Europa en alguns llocs, obres més o menys similars, a partir de les cèdules, a partir d'algun cas de treball de camp, de buidatge de documents, i és molt interessant perquè ell, sense saber-ho, es va assimilar a aquest moment. I després és veritat que Cuber era autodidacta, i és normal, perquè en aquell moment no hi havia una escola sobre això. Però ell de seguida es va posar en contacte amb els romanistes de l'època, va fer viatges a l'estranger per formar-se a les universitats, i a partir d'aquí va establir una xarxa de relacions molt compacta que li donava també suport a la seva obra. I fins i tot quan es publica, doncs hi ha moltes cartes de romanistes europeus que diuen no, aquest diccionari està molt bé, està molt ben metodològicament molt ben plantejat, etc. És interessant, la història de l'obra i després el resultat de l'obra.
I se va considerar tot el territori de parla catalana, se va moure per tot.
Per tot, fins i tot per l'Alguer. Per l'Alguer també hi va anar i sí, va visitar tots els territoris. Clar, d'una banda tenia ell aquests col·laboradors que li enviaven informació.
Sí, no hem d'imaginar Antoni Maria Alcover amb un paper i un bolígraf anant d'una banda a una altra durant 60
doncs
anys.
Doncs sí que hi anava, sí.
Sí, digues, Maria Pilar, digues.
No, digues tu.
Deia que no l'hem d'imaginar, mos diràs que sí, a mi m'encanta imaginar-lo així, però el que no sabia és que tenia aquesta xarxa tan gran i tan extensa de col·laboradors, si no és impossible bastar una obra com aquesta.
No, és cert, però ell sí que hi anava. I hi ha una cosa divertida. Ell té uns dietaris que són genials perquè va explicant les seves experiències i en alguns hi ha informació lingüística importantíssima que per un lingüista, per un dialectòleg, l'interessa molt. Però hi ha també anècdotes molt divertides. I llavors ell explica, per exemple, que es compra una cartera Clar, en aquell moment, nosaltres tenim motxilles ara, sí, no? Però ell es compra una cartera com de nen petit i se la posa a l'esquena. I llavors, clar, ell va preguntant per tots els indrets i la gent queda estupefacta, perquè diu, i què vol aquesta persona, per què demana? I els nens diu que li tiraven pedres, com passava ell. Vull dir que era una cosa una mica peculiar, eh? Sí, de veure un capellà vestit de capellà anant fent preguntes, fantàstic, que la gent, clar, quedava sorpresa.
Fantàstic, fantàstic. I d'aquesta feina, no?, d'aquesta motivació, d'aquesta corolla, tenim una obra magnífica com es Diccionari Català-Valencià-Balear. Quina metodologia segueix per recopilar tanta informació en tots els col·laboradors, per incloure's lèxic del català antic, dialectal, modern, literari, col·loquial? Aquí ja és tot.
I és tot, i és tot. I a més, el que és més sorprenent, a part del diccionari, és que ell, el Cuber, fa altres coses, com Moll. Moll també és sorprenent. Si seguim la biografia, clar, té la gran, diríem, fortalesa i constància de continuar el diccionari en una època duríssima, que és l'època del franquisme, i se'n surt. Vull dir que és una obra de gegants, és una obra realment que ens podem, diríem, sentir molt satisfets de tenir-la i de poder-la consultar. I això, ara diríem, tenim aquesta gran sort que el diccionari és viu, és viu.
De fet, fa just 100 anys, l'any 1925, se'n va publicar el primer fascicle. Dius, es viu. Com s'adapta aquest magnífic diccionari en el segle XXI?
Home, com que té els objectius molt amplis, clar, no és un diccionari. Els diccionaris hi ha de dos tipus. Els que diuen normatius i els descriptius. Els normatius són els que diuen el bé i el mal. Això s'ha de fer, això no s'ha de fer. I ell també, en aquest sentit, és innovador, perquè el que ell proposa, sense... És veritat que alguna vegada diu això és un castellanisme, que no s'ha de dir, és inadmissible, però ell el que li interessa és veure la varietat lingüística, veure tot el panorama, perquè s'adona, òbviament, que no sols a Mallorca, quan vas a Solla, parlen diferent del Cudi, per exemple, sinó que ja dintre de tot el territori lingüístic hi ha moltes diferències. Sempre, això sí, i això és molt important, que de vegades hi ha retret, sempre veient la unitat de la llengua. Això és veritat. Encara que té les seves diferències, les seves diversitats, sempre en el marc de la unitat de la llengua.
Idò, Maria Pilar Perea, catedràtica de Dialectologia Catalana, professora de Filologia a la Universitat de Barcelona i especialista en aquest diccionari català-valencià-balear que tant estimam. Moltíssimes gràcies per aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Si vol dir que el cotxe li fa figa, ha de dir que el cotxe li has de higo. I si li fa un pet com una gla, hace un pedo com una bellota, senyora, és el rei. Com que l'home és un somia truites, senyors meus, és un sueña tortillas. Ell es pensa que és bufar i fer ampolles i se'n diu soplar i hacer botella, senyora, és el rei. Vaig un embolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
IB3 Ràdio és història.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
i els partits de segona ref del nostre equip balears. A les dues, la transmissió del partit de primera divisió Reial Mallorca-Llevant amb els millors comentaristes.
Primers Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
There's nothing new about this place, it's like you've seen it before. Nothing new about the stranger. Nothing new about the girl who's holding your hand. And nothing new.
Article, que és la nostra paraula polisèmica d'avui, és també un escrit periodístic. Avui dia tenen mèrits els articles ben currats perquè mana el clickbait, la rapidesa i perquè les redaccions periodístiques ja no són el que eren i no precisament per mort dels periodistes. I d'avui que xerram d'article hem volgut recuperar part d'una xerrada que mantenguérem amb la periodista Marisa Goñi, actualment directora del Diari de Mallorca, sobre la investigació dels vols de la CIA, que feia servir Son Sant Joan com a aeroport d'escala. Tot va començar amb unes fotos, fins que un dia, amb tota la informació contrastada, Marisa Goñi, Matías Vallès i Felipe Armendáriz varen decidir publicar el primer article. Una feina que els va fer mereixedors del Premi Ortega y Gasset de Periodisme. Li demanàvem a Marisa quant de temps va passar des de que tenien tota la informació i varen decidir publicar aquell primer article.
Molt poc temps, va ser una feina, no sé, varen fer una viassa i ara, quan ho penso en perspectiva, dic, no, estàvem ben bojos, no? No sé, va ser com, venga, pansa, endavant, endavant. Sí, jo crec que en aquell moment estaven tan així de comprovar les cosetes que no eren conscients, sincerament, de la dimensió de tot el que suposava això. Clar, en el moment inicial era com fer la quadratura del círculo. Ah, mira, tal, sí, ah, mira, trobat...
Que la va tenir fins al punt de que un any després va sortir el president d'Estats Units, en aquell moment, George Bush, i dir... Efectivament, aquí hi havia tota una xarxa i una estratègia per treure gent d'Estats Units. Clar, quina repercussió té en el primer moment, que vosaltres deis, d'on no ens hem metit, i fins on va arribar, Marisa?
Bueno, la repercussió inicial va ser zero, és a dir, Diario de Mallorca va publicar durant mesos, això, ningú més deia res, semblaven jo això que he dit, un bojos aquí amb una... història d'espies, jo què sé. Fins que el New York Times, crec que va ser 8 mesos o així després, se va fer ressò de la nostra investigació i a partir de que mos va citar en un text, rebot en Europa i el comissari d'interior europeu, le varen començar a caure preguntes de tothom, en què passa, hi ha vols secrets, hi ha càrcels secretes a Europa, què està passant, se va convertir en un escom mundial. O sigui que la nostra investigació, fins que el New York Times no se va fer ressò, aquí no havia passat res. Ja. A partir d'aquí va començar un poc l'eclosió d'estat.
I vosaltres vareu rebre pressions per no seguir investigant en algun moment?
La veritat és que no. Jo crec que nosaltres eren un element no previst, no previst en tota aquesta història. No? Segurament el New York Times, si ho hagués fet ell, pues segur que hagués tingut més... més pressions. Jo sempre dic que la distància també t'ajuda en aquestes qüestions, no? Perquè a vegades és més difícil el proper, el corresponsal que ha d'investigar una cosa a l'Ajuntament o un mitjà davant el consolat o un mitjà... Sempre pot haver-hi més pressió que una cosa tan a distància aquí, jo us ni l'Illes Diari Mallorca ni cap o cap any, no? Sí que des del Ministeri d'Exteriors mos feia, no? Perquè varen tenir qualque contacte, estaven un poc preocupats. És mateix, jo crec que men que s'ha fins on arriba això, perquè se van fer servir bases americanes, aeroports, vull dir, no amb una intenció de pressió, sinó fins a on sap aquesta gent un poc, no? Què està passant? Varen tenir ocasió, a més, quan ens varen donar després el Premi Ortega y Gasset de Serran Zapatero, que l'home estava com un poc desbordat amb aquesta història, no? Sí, sí. Bastant, mos va dir, bastante tengo conseguirá. a ETA en aquel moment, com sí. per encara estar preocupada de la CIA, saps? Com que estaven, pues, que deixaven fer, sabien coses, molt de governs, però fins al final, pues, tenir tota la informació, tal vegada no la tenien.
Com d'extensa, Marisa, va ser aquella xarxa de vols, de presons il·legals, i no sé si ha canviat res després d'això.
La xarxa era un poc mundial. Penseu que hi havia càrceles secretes a Iraq, a Afganistan, a Marroc, a Síria... Inclús hi havia territori europeu, no? A Romania tenien persones secretes. Aquesta xarxa sobrevolava tota Europa. Vull dir, de fet, se varen fer arrel de tot això, també varen sortir investigacions a Suècia, Alemanya, a Itàlia. Era una xarxa mundial. Estats Units havia subcontratat un poc la lluita contra el terrorisme islamista, que era una nova política després de l'11S. Què va canviar? Bueno, se van obrir investigacions a Espanya, a Europa, a nivell polític, a nivell judicial, tot això se va aclarir que sí, que havia passat, però realment secret d'Estat, yeah. seguretat nacional, no va acabar passant res. Fins i tot en Bush el que va fer va ser legalitzar la tortura, és a dir, l'umbral de lo que podrien infringir a una persona cercant informació, pues se va, diguéssim, acceptar determinades pràctiques que fins llavors eren considerades tortura. Jo crec que el dret internacional, bueno, pues se va anar degradant des de llavors fins avui, on, bueno, tenim un genocidi a raza, tenim una invasió a Ucrània, de cada vegada pues, més deteriorat, no? Tot el que és el dret internacional i els drets humans. I s'ha de dir que la persona que ens va fer estirar aquest fil, en Khaled Esmerri, era una persona que no tenia res a veure en el terrorisme islamista. No és que vull dir que justifiqui quan és un terrorista se pugui fer, però és que en aquest cas era una errada més del sistema, no?
Sí, una persona s'acabara en segrestar sense que tingués
absolutament
res a veure.
No era la persona que pensàvem.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Nunca imaginé que esto fuera a ser así. El secreto que mejor guarda la piel. Estoy fuera ya de ti, desde que te encontré.
Relacionam normalment la paraula article amb un escrit periodístic, però en general article és qualsevol escrit de contingut variable d'una publicació periòdica o un escrit en prosa d'una certa extensió signat i publicat en una obra col·lectiva. I deposen que aquesta obra col·lectiva és una universitat. Joan Duran, director de l'àrea d'investigació de la Universitat de les Illes Balears, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, Araceli, molt bé, moltes gràcies per ser convidada.
Gràcies per ser amb nosaltres. Nosaltres hem pensat articles d'investigació. Quants articles du publicats a la Universitat de les Illes Balears?
La UIB actualment du més de 42.000 articles científics publicats, a més de 9.900 aportacions a congressos, 8.400 capítols de llibre. I només, de fet, l'any passat, en el 2024, varen ser, en quant a articles, 2011 i enguany, en la comunitat del 25, en duim uns 1.452. Uh-huh. Això reflecteix una activitat científica molt intensa i constant que cobreix, a més, àmbits molt diversos, des de ciències naturals, enginyeria, salut, economia, psicologia, humanitats... etc. I aquest volum, de fet, de publicacions mostra com la recerca és una funció clau de la universitat, juntament amb la docència i la transferència de coneixement.
Uh-huh. Quan parlem d'article científic, d'un article dins un àmbit d'investigació, a què ens referim exactament?
Realment és una peça clau. És un escrit en què els investigadors exposen els resultats d'una recerca original i els exposen d'una manera estructurada, clara i contrastada. Aquesta escrita, a més, se sol sotmetre a un procés de revisió que endem per parells. És a dir, altres científics, experts en la matèria, valoren de manera anònima l'article que s'ha presentat abans que se publiqui. I aquest procés el que fa és garantir la qualitat i el rigor de la publicació.
Uh-huh. I ha de ser inèdit? És a dir, ara la UIB publica un article que pot ser... El mateix tema l'ha publicat una altra universitat. Aquí no hi ha conflicte, ha de ser inèdit? Com és això?
És a dir, el contingut de l'article, hi ha diferents tipus d'article, hi ha ressenyes, hi ha i el contingut d'un article científic sí que ha de ser inèdit, en quant a que tu fas una nova aportació en el coneixement. Però hi ha diferents tipus d'articles i alguns fan precisament una retrospectiva del que s'ha fet dins un determinat àmbit.
Val. I ara deies el nombre d'articles publicats. Hi ha relació entre el nombre de publicacions i la capacitat investigadora d'una universitat?
Jo diria que sí, però amb molts matisos, i matisos importants. És a dir, el número de publicacions és cert que dona una primera mesura de la productivitat científica d'una universitat, però això realment no ho és tot. També és necessari mirar, i cada vegada els processos van cap aquí, l'impacte d'aquests articles, les col·laboracions internacionals vinculades en els articles, i sobretot també s'avança en el coneixement que suposen cada un d'ells. De fet, a l'universitat tenim clar que una universitat ha d'investigar no només per publicar, sinó per transformar el seu entorn. Sí. I per això és important també que aquesta recerca pugui ser transferida a empreses, institucions i a la societat.
Sí, i després aquesta feina d'investigació se pot consultar, és pública, i molts investigadors són mencionats, no? De fet, a la Universitat de les Illes Balears n'hi ha alguns que any rere any són dels més citats del món.
Així és a dir, quan un article és publicat, llavors aquest article pues, ja forma part del coneixement tant de la societat com dels altres investigadors que treballen sobretot en aquell àmbit vinculat. I per tant, et som més a que pugui ser referència i ser citat per altres investigadors. I aquest precisament s'impacta, el número de cites que té un article, aquest impacte de la feina que s'ha fet, és un altre dels indicadors de prestigi per als investigadors. I en el cas de Suïbé pues, tenim, per exemple, el doctor Jaume Fletxes, que sempre pues, fa 10 anys seguits que figura entre els investigadors més citats del món en el seu àmbit.
Uh-huh. En aquest cas, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la Universitat de les Illes Balears. I ja ho apuntaves fa un moment, però llegíem aquest estiu una notícia que deia: una recerca encapçalada pel professor Abel Lucena de la UIB conclou que les empreses que externalitzen part de les seves activitats de recerca a universitats aconsegueixen un major retorn econòmic de les seves inversions en innovació. L'estudi està publicat, avui que parlem d'articles, a la revista científica Industrial and Corporate Change, i s'ha desenvolupat en col·laboració amb altres investigadors nacionals i internacionals. Aquesta seria la base, la transferència d'informació d'universitats a la societat, la col·laboració?
Així és. I un article científic, en el final, és un punt de partida que es posa la feina que un ha fet, i aquesta feina llavors pues, se pot transferir, com dèiem, a empreses, entitats, a través d'altres produccions, com poden ser patents, projectes col·laboratius, convenis, etc. No? I és la manera d'arribar al sector productiu de la societat, en aquest cas de les Illes Balears i les institucions públiques.
Uh-huh. I d'avui, a partir de la paraula article, volíem recordar breument l'importància de la investigació, de la publicació, de la transferència de coneixements des de la universitat a la societat, l'importància també d'invertir en ciència, en educació i en investigació. I hi ha molta informació que se pot consultar online, en el portal d'investigació de la universitat, que és portalinvestigació.uib.cat. Aquí poden tenir accés en aquestes estadístiques i en aquests articles, no, Joan?
Així és un portal precisament que vàrem posar en marxa fa poc temps per connectar la investigació que fem i la producció científica a la casa amb la societat, i pot ser consultada per qualsevol persona que tingui interès.
Uh-huh. Idò, molt interessant. Joan Duran, director de l'àrea d'investigació de la Universitat de les Illes Balears, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Oh. Hi, recommend walking around naked in your living room.
Arribam així al final del programa, hem mesclat l'article literal i el salat. No ho podem evitar perquè escrivim, llegim, xerram, ratllam, perquè estem en confiança. N'Andrea Sánchez ens ha acompanyat el control tècnic, d'Acorde Agency a la producció executiva, Napoloni Huguet, en Pep Díaz, en Joan Trias, companys de documentació, assessoria musical i producció. I arriba el moment de baixar barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Cristina Ors, Missé, benvinguda a Entre avui i demà, com estàs?
Superbé, gràcies.
Que bé, crec que és la primera persona que m'ho diu superbé. M'agrada.
Sempre superbé.
M'agrada, m'agrada. Sempre positiva, que deia aquella. Escolta, avui hem agafat la paraula article per aquest programa. Si hi ha una missa com la Cristina, li dic article que li ve al cap primer de tot.
Molta quantitat. Molta quantitat, perquè articles és, bueno, és el nostre dia a dia. Codis i compilacions i lleis i noves publicacions, i és un diari. O sigui, diari i ara, modificacions i estudiar. Molt estudiar.
Molt estudiar, sí, perquè això no es fixa, això se va modificant contínuament.
No, i en aquest país més encara, perquè cada dos per tres tenim legislacions noves o modificacions antigues i constantment.
I a la carrera de dret ara has de fer un poc enrere, encara que ja mos dius que
molt
això,
enrere,
és això és continu. A la carrera s'ha de memoritzar molt.
Quan jo estudiava, no. Quan jo estudiava, no. Memoritzar articles com a tals, no. Sí que és vera que arriba un moment que la teva pràctica en saps qualcuns, és més que més emplees i saps perfectament on has d'anar en el moment determinat quan tens un problema, sobretot de cadascú que du la seva branca, i te saps que t'interessen. Vale. Memoritzar-los, no, perquè tu en els judicis te'n pots endur les compilacions que necessites.
Sí, però has de saber on està cada un segons
això
el que
sí,
necessitis.
Això sí, has de saber on has d'anar. Això sí que ho han de saber, per més o manco ja en sa pràctica ja ho saps.
Val. I en aquell moment que dius ja fa molt que estudiaves dret, que és el que més t'atreia quan estaves estudiant i a què t'has acabat dedicant?
Buah, res a veure. El que més m'atreia era el dret penal, que crec que és el que ens agrada un poc a tots quan estudiant, perquè el dret penal t'estira molt. No sé massa bé per què, però t'estira molt perquè, clar, és maco en el final, ¿vale? Però, clar, per una dona, quizá ara ja no tant, però en aquella època era més difícil, perquè per una dona jo record males èpoques, perquè jo anava a la presó, a veure els meus clients. Però, clar, una nina jove, amb 30 anys o 20 i pico anys, pues, arriba un moment que dius, m'agrada molt, però, bueno, el 90%, no sé quin percentatge hi ha, però el 90% de persones que estan dins de presó són homes, i, per tant, els meus clients eren 100% homes, i a vegades pues, hi havia conflictes, perquè a vegades conflictes entre comodes, perquè ser una dona en aquest món era molt complicat. Ja. I bueno, hi va haver un moment que vaig dir, bueno, no tiene que ser, per tant, en el final pues, vaig derivar cap a dret civil i en concret és dret de família, que era molt més senzill. Molt més senzill, no com a dret, o sigui, no com a branca, perquè totes les branques tenen la seva dificultat, però sí com a nivell de clients, no? Uh-huh. Molt més senzill.
Val, val. I ara mateix, Ido, quina és la teva legislació de referència? La que més consultes
ara,
per la teva
codi
tasca?
Civil.
El Codi Civil.
Totes són normatives que hi ha després, pues, bueno, de Codi Civil, i totes són normatives que ara ens modifiquen, que ara la que tenim cada any que ens modifiquen, que és la llei de la vulnerabilitat, que va sortir quan hi va haver Covid, pel tema dels desaucis, perquè el dret civil és molt ampli, i jo també pues, duc temes civils, pues, com això, com a desaucis, i aquest pues, l'hem de tenir molt damunt la taula perquè hi ha modificacions cada any per prorrogar les condicions que se varen fer en el Covid. I, bueno, i totes les normatives que hi pugui haver en temes de família, de, sobretot també ara els mas que ens han posat, de les mediacions prèvies en els plets i un poc això.
Perquè ara deies el Codi Civil, per els oients que potser no ho saben, estàvem xerrant d'un codi, d'una compilació normativa de segle XIX.
De 1881, per ser exactes.
Exactament, segle de nou, per tant, podem trobar articles que ens poden cridar l'atenció, com, per exemple,
sí.
Si s'arbre desveïnat te molesta o pots agafar els fruits sin pega que teva, o per on han de passar ramat i coses així, no?
I caminos de carruajes, que això ja no existeix.
Sí, però clar, tot se va adaptant, o ho has de... O has
bueno,
de fer una analogia,
no.
O com ho has
efectivament,
de fer?
Vale. Efectivament, no tot se va adaptant. No? Hi ha molta normativa que, com que s'emplea poc, no s'utilitza. El que sí que és vera que has de fer, doncs això és una adaptació en els nostres dies, perquè carruajes no n'hi ha, per exemple, però sí hi ha cotxos.
Val, val. I ara que t'escolti xerrant del segle XIX, els articles en general són molt... complicats, molt imbrincats. O sigui, sou els advocats com i els redactors de reglaments i lleis, un poc com els metges, que no s'entén la lletra, quasi. O què?
És que jo crec que ha de ser així. És a dir, si no, el dret no tindria gràcia. Si fossin dos i dos són quatre, ja. Això no tindria gràcia.
No hauries jutges, no? No hauries jutges, ni fiscals. Sí.
No, res, perquè si tothom tingués clar que el que diu l'article ho diu i tothom ho interpreta igual, quina gràcia tindria això? És a dir, la gràcia és que jo llegeix l'article, ho llegeix d'una manera, ho entenc d'una manera, tu ho entendràs d'una altra i jo jutjo d'una tercera manera. I, per tant, en el final ens hem d'adaptar al que diu el jutge, evidentment, perquè tenim una sentència. Però, clar, jo crec que és el maco del dret, saps? Que te dona aquesta possibilitat.
I aquesta se basa, i per això també hi ha tantes sèries de televisió, per exemple, i pel·lícules sobre advocats, perquè dona per molt, efectivament. Avui, na Cristina Ors, que és Misec, mos ajuda a baixar la barrera del programa. Vull que em triés la paraula article. N'hi ha algun dels articles que te funcioni com un mantra? Que te faries una camiseta, allò. Article tal, que te faries una camiseta d'un article.
Bueno, en tinc dos. Tinc que és 1124 del Codi Civil, que és el sistema contractual, de les obligacions de contractes, de que tots estem obligats en els contractes que firmam. I el 396, que també és del Codi Civil, que és, bueno, és l'article que també utilitzo molt pel tema de comunitat de propietaris, de les parts que aquí hi ha molt de... Aquí sí que hi ha molt de trull. De les parts que són comuns, perquè no hi hagi discussió. A vegades hi ha molta discussió de que si jo utilizo la terrassa és mia i no, pues no, perquè el Codi Civil te diu que la terrassa és comunitària. Són els articles, aquests dos articles els tenc, pues sí, com a camiseta o com a carterita damunt la taula. Sí, sí.
Val, val. I per això aquí No hi ha qui en viva també dura tant d'anys, no?
Uah, val. Fantàstic. Aquest sí que dona de sí.
Sí, sí, comunitats de veïnats, punt i a part.
Fantàstiques.
Un dia en parlarem. I què fa una dona com na Cristina Ors abans d'anar a dormir? Algun costum, algun hàbit que mos doni pistes per dormir millor?
Pues mira, si tinc temps que cada dia en trec més, perquè cada dia crec que mos han de treure més temps per nosaltres, jo abans d'anar a dormir m'agrada llegir una estoneta, però sobretot m'agrada meditar. Medit 20 minuts, mitja horeta, ho faig tots els matins i tots els vespres abans d'anar a dormir. Me relaxa molt, me'n vaig a dormir relaxada, perquè bueno, totes les feines, anava a dir aquesta feina, no, però jo crec que totes les feines estan molt estressats. I mos ajuda molt, a mi m'ajuda molt a pues entrar en so i a relaxar-me.
Ho apuntam. I t'hem de demanar una cançó per ja baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
Jo m'agrada molt en Martin Kerr. Té unes cançons molt suaus i és un cantautor i m'agrada molt. I n'hi ha una especialment que és Let Me Love You, és en anglès, però és una cançó molt maca i té una lletra molt maca i a vegades pues, això, es ve inclús quan estic llegint pues, me'l poso aquest cantant perquè té unes cançons que ajuden inclús a relaxar i m'agrada molt. I aquesta és una de les que més m'agraden.
Fantàstic, i jo també l'apuntam. Cristina Ors, mos agrada molt baixar amb tu avui sa barrera. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies, igualment.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
I don't wanna live as if I'm fast asleep. I don't wanna love as if I'm in too deep. I got a burning in my breastbone. I got a yearning I can't let go. I don't wanna let go. Let me love you now. Help me let my guard down. You're the sun on my branches at the break of dawn, melting the frost and starting the song. Let me love you now. I don't wanna talk unless I tell the truth. I don't wanna sing unless I sing for you. I got a burning in my breastbone. I got a yearning I can't let go. I don't wanna let go. Love you now. Help me let my guard down. You're the sun on my branches at the break of dawn, melting the frost and starting the song. Let me love you now.